Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Divendres, dia 20 de gener del 2023, tanquem setmana pel que fa a l'Hotel Suís. Tant el Nou Sabadell com l'Alcoyano es caracteritzen per tenir menys la pilota que el rival. No diré encara que són dos estils similars, perquè el ventall de partits per saber quin és l'estil del centre d'esports de Miquillador requereix segurament de més mostres abans de fer grans conclusions. Però sí que és cert que el gran dubte ara és si el domini de la pilota demà passat serà Arlequinat o serà Alcoyà. Dit d'una altra manera, si ha arribat el moment, pel rival, per la confiança dels marcadors, per jugar a casa o per haver tret el cap del descens, de desvestir-se una mica més i fer un passet endavant, o si la fórmula emprada fins ara es repetirà. D'aquí a uns minuts parla Miquillador en roda de premsa. També escoltarem el seu homòleg a la banqueta dels alacantins, Vicente Parras. Pot ser la primera pista per preveure quin guió de partit tindrem diumenge a la nova Creu Alta.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González a les vies de so ens hi posem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barcelona i el Real Madrid són els últims classificats pels quarts de final de la Copa del Rei de futbol masculí, uns quarts que se sortegen, per cert, en els pròxims minuts. Els blaugranes van golejar 0-5 al Ceuta, de Primera Federació, mentre els blancs van capgirar un 2-0 a Villarreal per acabar guanyant 2-3. També hi són el bombo, València, Real Sociedad, Atlético, Athletic Club, Sevilla i Osasuna. Recordem que és l'última eliminatòria que juga a partit únic, evidentment traient la final, ja que a les semifinals sí que té doble partit. A la Supercopa Femenina, el Barcelona s'enfrontarà a la Real Sociedad diumenge a la gran final. L'equip de Jonathan Giraldez va guanyar ahir el Clàssic contra el Real Madrid per 3-1 a la pròrroga, malgrat jugar amb una jugadora menys durant una hora per l'expulsió d'Irene Paredes. Asier Villalibre ha renovat a l'Atlètic Club fins al 2025. Dani Alves, com escoltàvem ara al butlletí de la Una, ha estat detingut i traslladat davant del jutge. El jugador brasiler del Puma de Mèxic actualment ha estat denunciat per suposadament haver agredit sexualment una noia el passat 30 de desembre a la discoteca Sutton de Barcelona. I l'actual capità del Lugo i ex del Barça, Xavi Torres, ha estat condemnat a 400.000 euros, 10 mesos de presó i 22 d'inhabilitació com a futbolista per arreglar partits en el marc de l'anomenat cas Osasuna. Seria el primer jugador, o és de fet el primer jugador en actiu en rebre un càstig d'aquest tipus. Finalment, pel que fa al ciclisme, Pello Bilbao ha guanyat aquesta matinada l'etapa del Tour Down Under a Austràlia. Completem el sumari amb el que tenim aquí.
Què es comenta la recepció?
Farem la prèvia a fons avui d'aquest Sabadell-Alcoyano de demà passat. A quarts de 5 de la tarda a la nova Creu Alta s'entrarà el programa d'avui, però no serà l'únic contingut. També tindrem, per exemple, les prèvies de l'Igualada Sabadell B, del futbol juvenil o de l'Oar Gràcia, entre d'altres.
L'actualitat de la primera ref.
Álvaro Sanz acaba d'acomiadar-se del Barça Atlètic amb un comunicat a les xarxes socials. El jugador marxa al Mirandés, per tant, puja un graó. Asier Pérez, defensa de la Mutilvera, s'incorpora al Bilbao Atlètic, al central Borja Granero, del Depor al Castellón. Sergio Buenacasa deixa la Nucía i marxa cedit al Talavera. I Iñaki Alonso ha estat presentat com a nou tècnic del Nàstic a Tarragona, mentre a Logroño la UDL ha presentat els seus fitxatges Jorge Martínez, Carlos Ramos i un exarlequinat Eudald Vergés.
De quin partit no estarem pendents?
De la primera jornada a la Lliga de Xile, a partir de les 10 de la nit, hora d'aquí, Magallanes contra O'Higgins.
I a les xarxes socials.
Avui tenim una bona selecció, molt llarga. D'entrada, el comentari de Conrad García, el golaç de falta d'Ivan Sánchez a Figueres. treball clar d'estratègia, pilota aturada, diu de broma el tècnic del juvenil B, arlequinat davant d'aquest obús falta directa que va acabar amb gol arlequinat en el 0-5 a la Lliga Nacional Juvenil. A més, el seu tradicional rànquing Deportes i Finances inclou el Centre d'Esport Sabadell com el cinquè club amb més interaccions a Instagram del mes de desembre a la Primera Federació, només superat per aquest ordre pel Nàstic, pel Real Murcia, pel Córdoba i una setmana més, o un mes més, millor dit, pel líder Deportivo de la Coruña. Més coses, CD Castellón Stats, @Geviciano a Twitter, tira la Big Data per comentar la primera volta al grup 2 d'aquesta Primera Federació. Destaquem sobretot un tuit en concret amb el gràfic dels 20 equips de la Lliga on apareixen des d'on han fet els seus gols, els gols que han anotat en el que portem de campionat. Per exemple, en el cas del Sabadell, 4 de les dianes han estat des de fora de l'àrea, la resta tots dins de l'àrea gran, cap d'ells a l'àrea petita. I, finalment, ens deixareu que li enviem una abraçada enorme, ben cordial, i el condol a l'Oar Gràcia i, en concret, a la família Moix. Ahir a la tarda, el Club Piolava ens dol que l'estimat Lluís Moix, exjugador del club i fill del president d'honor, Antoni Moix, ens hagi deixat per sempre. Bon repòs, Lluís.
Avui celebra el seu aniversari.
Bufen espelmes avui Manu Lanzarote, Cesc Clotet, Miquel Olmó i també Carlos Silva.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Deu minuts per sobre de la una en directe a l'Hotel Suís d'avui, divendres, dia 20, el dia de la prèvia del Sabadell al Collano a la Nova Creu Alta, amb el qual encetarem la segona volta de la Primera Federació. Per si teníeu dubtes, Ricardo, l'exporter del Manchester, del Valladolid i companyia, continua xerrant a les Rozas en aquesta cerimònia de sorteig dels quarts de final de la Copa del Rei, connectant aquí i allà, ara fa un moment amb Robert Navarro de la Real, ara, per exemple, amb Pamplona. Però vaja, el sorteig dels quarts de final encara no té definit el quadre d'aquesta Copa del Rei de futbol masculí. Anem a veure com està el panorama a la Nova Creu Alta. D'aquí a 5 minuts ha de parlar Miqui Lladó, el tècnic arlequinat, en la prèvia del seu segon partit a casa de Lliga, el seu tercer, si comptem la victòria de diumenge passat a l'Estadi Balear. Allà tenim el Pau Vitorí. Pau, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, bon dia.
Com ha anat el dia en Clau Sabadell per allà?
Doncs com deies tu, panorama molt, molt tranquil. De fet, l'equip s'ha entrenat aquest matí a Olímpia, però ja fa una bona estona que ha acabat aquesta sessió. Hem vist alguns jugadors ja que enfilaven cap a casa. D'altres que feien aquesta prova típica de mesurar el greix, li ha tocat, hem vist a Cristian Dieste, a la Fletxa, del Centre d'Esports Sabadell. I res, a l'espera ara que comparegui Miqui Lladó, només falta que digui això perquè no anem en temps, però tot em fa indicar que anirem molt, molt, molt puntuals, avui.
Tothom ve de plecs, de greixos o no?
Home, no ho sé, la veritat no et sabria dir. Entenc que sí, la imatge curiosa és que s'ha fet a una de les cabines de premsa d'aquest estadi de la Nova Creu Alta. Per tant, hem pujat allà a deixar els trastos i teníem a la cabina del costat de Cristian Dieste fent aquesta prova.
Doncs més val que no la deixin allà, que alguns no la passem segur, si demà passat ens van fer la prova aquesta. Parlant una miqueta del partit d'aquesta setmana, durant la setmana hem vist ja a Sergi Altimira, que es va perdre el partit a les Illes Balears, entrenant amb normalitat després de les molèsties al genoll que tenia ara fa una setmana i que el van privar d'anar cap a Palma de Mallorca. El dubte era, Joanet, que fins ahir com a mínim no s'havia pogut entrenar amb normalitat. No sé si tenim més informació al respecte d'aquest capítol de possibles altes i baixes.
Mira, Adri, doncs la dirà en uns segons Miqui Lladó. Avui anem abans d'hora i tot, perquè ja el tenim assegut a la cadira i per tant avui començarem fins i tot 2-3 minutets abans aquesta roda de premsa. Doncs els companys ja preparats, som-hi amb aquesta roda de premsa. Hola, Miqui, bon dia. Mira, ara de fet em preguntava l'Adri com estaven els jugadors que tenies tocats. Qui millor que tu per dir-nos com estan el Sergi Altimira, Joanet, Alberto i Adán, que ara fa unes setmanes que estan fora, també com estan. Una mica que ens fessis l'estat de situació, no?, d'aquests jugadors que han estat amb molèsties en les últimes jornades.
Bé, començant per Alberto i Adán, estan ja en el procés aquest de entrenar abans d'entrar amb l'equip. Els terminis es van complint, els dos van bé, estan en ràpid, es troben amb bones sensacions. Per tant, s'espera que, si no la setmana vinent, la setmana de Morevieta, probablement puguin entrar amb el grup i mica en mica agafar el ritme que necessiten. Pel que fa a Joanet, té una mica d'inflamació a l'os, el pronòstic és reservat, veurem com evoluciona, no el tindrem aquest cap de setmana. El Sergi també està al 100%, ja des de dimecres va estar amb el grup, així que també el tindrem.
Doncs dubte resolt. Després d'aquests dos primers partits i aquests 6 de 6 que ha estat important anímicament, es veurà una versió diferent del Sabadell? Pensant que la colla no es tancarà?
Sí, a veure, cada partit té les seves especificitats que has d'entendre. Jo crec que sobre la idea general, no? que és defensar bé i concedir poques ocasions, jo crec que l'equip no farà canvis. És cert que potser és un partit on en els moments que tinguem pilota hem de tenir clar el que vulguem fer amb ella, però en línies generals jo crec que l'equip ara doncs té una direcció que està donant resultats i la mantindrem.
Pregunten per Gorosito, com l'han vist. I si es pot fitxar?
Bé, el Nico, com bé sabeu, doncs és un jugador amb molta experiència, amb bagatge doncs, a segona divisió, hem passat a l'Alcorcón. És cert que feia temps que no ha estat doncs, amb dinàmica d'equip ni amb ritme competitiu. A l'entreno va estar bé, parlarem amb ell, veurem quina és la decisió final. De moment tenim temps.
L'altre dia, Miqui, després del partit de l'Estadi Balear, comentaves així a grosso modo que el partit, sense renunciar evidentment al resultat, era un test, pensant en aquest partit contra l'Alcoyano. No sé què vas extreure concretament doncs, d'aquest partit contra l'Atlètic Balears que servís de cara a aquest diumenge.
Bé, el primer és que l'Atlètic Balears és un molt bon equip, amb molt bons jugadors doncs a la part de dalt. L'Alcoyano té moltes armes, no? Concretament doncs té Raúl Alcaina, que segons el meu punt de vista i el meu parer doncs és un dels millors puntes de la categoria. Per tant, el fet no, d'haver-nos enfrontat a jugadors de molt bon nivell i haver-ho de tornar a fer diumenge doncs ens prepara i ens posa el lloc on hem d'estar per concedir poc. El partit del Balears, a excepció dels primers minuts, doncs després l'equip va concedir poc i va tenir situacions doncs de córrer a l'esquena als rivals que haurien d'haver aprofitat millor. Estem en aquesta línia d'intentar aprofitar-ho millor. Probablement contra l'Alcoyano no se'ns obrin tantes, però ens seguirem tenint. Per tant, hem d'estar, no? Estar fins i saber que el diumenge ve un equip més que en una mala dinàmica, ve un equip molt competitiu, molt establert a aquesta categoria, amb jugadors amb molta experiència i moltes ganes de sortir probablement no? d'aquest impàs on es troben, i ve un equip que ens vindrà a guanyar. Per tant, hem d'estar al màxim per lo que estem fent, no? per competir-lo, per lluitar-lo i perquè els hi costi el màxim possible doncs treure qualsevol punt de casa nostra amb la nostra gent.
Aquesta dinàmica de l'Alcoyano amb una victòria en 13 jornades.
Al final, bueno, en el cas concret del Alcoyano, doncs és cert, no? que en els últims 13 partits han sumat només una victòria, però mirava l'altre dia i em sembla que en les últimes 10 jornades, no m'equivoco de massa, eh? Nosaltres i el Castellón hem fet els mateixos punts, el Castellón. Sí, doncs això explica la dificultat de sumar punts en aquesta categoria. Nosaltres estem en un context on l'equip ha tingut dues victòries, ha crescut amb confiança, però som molt conscients d'on venim, on estem i el que costa tot. Per tant, el que volem és simplement fer-ho sempre el més difícil possible pels rivals, que és el que intentarà fer doncs l'Alcoià amb les seves armes i amb les seves intencions.
Suposaria fer el 9 de 9 de cara a consolidar la idea.
Jo, a veure, el que més que una nova victòria, el que necessitem és un nou partit, és a dir, una nova prova i el que necessitem és un nou escenari per demostrar que realment som un grup de professionals i un grup de jugadors que ho donaran tot, no? per aquest club, per ells mateixos i per seguir endavant. No em poso en la tessitura d'una victòria, sé com pot canviar tot. Pots no aconseguir els punts contra l'Alcoi, pots no fer-ho a Calahorra i llavors de què parlarem, no? De que hem entrat en una dinàmica dolenta i no crec que sigui la pàgina adequada per tots nosaltres, no? Com a aficionats, com a club, com a jugadors. Diumenge, repeteixo, juguem a casa. El dia de l'Atlètic Club va haver-hi molt bon ambient. Crec que és un partit on realment necessitarem la nostra gent, que ens apoyi, que ens animi, perquè com més partits fa que guanyi nosaltres, només fa dos que en guanyem, doncs menys falta perquè no puguis guanyar, i en el cas del Conyà, quan més fa que no guanyen, menys falta perquè tornen a guanyar, no? Màxim respecte, màxima serietat i màxima ambició.
Volia preguntar a Miqui també per aquesta baixa del capità de César Morgado. D'entrada, què suposa, si trastoca o no trastoca molt els teus plans, ara que havies jugat aquests dos partits amb la mateixa línia de tres centrals, i en la mateixa línia si contemples l'opció de Ricard Pujol com a possible central esquerrà?
Bueno, la baixa de César és evident, és una baixa significativa, és el nostre capità, és un jugador a més que des de, no, me'l miro als entrenaments i crec que està en un dels millors moments des del que el conec jo personalment. Està ràpid, està concentrat, està ficat. El trobarem a faltar, és evident, però bueno, el substituirem i també Isma i Pau i Guillem Molina, no, que li va tocar jugar a Balears de Carle, igual que Carle, no, però Carle sempre ha estat complint. Hauran de fer aquest pas endavant, estan preparadíssims per fer-lo i sí, contemplo també Ricard pel centre de l'esquerra, veurem com queda l'11, però jo crec que ha de ser un al·licient que no hi sigui el César per veure realment també que podem amb tot i que seguim endavant.
Pregunten per Mercat d'Hivern i si s'està alentint. Encara queden, recordem, 11 dies de mercat.
Això, bueno, jo crec que és els mercats no n'he viscut gaires jo, però pel que escolto i pel que intento observar, crec que són mercats que es decideixen també molt als últims dies. El Jaume i el Bruno doncs estan fent molt bona feina. Hi han plantejades, no? Doncs posicions que volem reforçar, no? És una realitat i el que tocarà doncs és tenir les primeres opcions i treballar-les i si no surten les primeres tenir segones, perquè en tenim, i esperar i veure com es defineix.
La pregunta al Joan Muñoz sobre Ricard Pujol, com el veu?
Bueno, el Ricard ha arribat molt bé físicament, a més més que físicament, que és important, és fonamental, també ha arribat molt bé mentalment, no? El Ricard té moltes ganes de jugar, té moltes ganes que li surtin bé les coses doncs en aquests mesos que estarem nosaltres fins que acabi la temporada. El veig molt centrat en la feina, crec que ha entrat molt bé amb els companys, que sempre que arribin jugadors que sumen, ho valoren, no, els acullen, i crec que de moment ha estat molt harmoniós tot. El diumenge probablement tingui doncs, la seva oportunitat, que per això el tenim i per això vingut, i ho farà molt bé.
Preguntant també per aquests jugadors del filial, els entrenaments, i si hi ha opcions.
Bé, són jugadors que jo conec. Tenim concretament a Sander, que ja fa molts mesos que entra amb nosaltres, i la veritat és que està creixent. Tenim el Piti també, que ens ajuda doncs, de moment un dia a la setmana, i sempre que ve ho fa bé. I el Vladis, que en aquestes últimes setmanes ha entrat més en dinàmica. Tots estan no, fent passes, no, que han de fer, complint terminis per tant de bo, no, en algun moment doncs aviat que tinguin l'oportunitat. Jo sempre ho tinc molt present, però també és cert que per la situació en la que estàvem i en la que seguim estant, el que toca ara és que els jugadors realment de la primera plantilla com a tal es sentin, no, amb la confiança de portar el que han de portar al terreny de joc, i més endavant doncs, amb els jugadors que pugen des de la base intentarem obrir-los les portes sempre que sigui possible.
Doncs fins aquí, Adri, aquesta compareixença de Miqui Lladó prèvia al Sabadell Alcoyano d'aquest diumenge, recordem, a 4:45 de la tarda, mitja horeta abans, després que s'avancés l'horari del partit.
Doncs la sobretaula haurà de ser una mica més curta aquest diumenge, demà passat, si volem tenir aquest ambient, deia ara el Miqui Lladó, que en l'últim partit contra el Bilbao Atlètic ja es va veure una bona entrada, i això que hi havia pluja, era un dia així especialment gris. Aquesta setmana també, com a mínim en el meteorològic, hi haurà freds, això seguríssim, està assegurat, però crec que per aquí guanyarem una mica. Perdrem sobretaula, però guanyarem una mica més de llum, de sol i de temperatura. Per cert, Pau Vituri, tu estaves pendent del sorteig de Copa del Rei o no?
No massa, la veritat.
Doncs ara s'està sortejant just l'ordre del Barça-Real Sociedad, perquè són les dues últimes boles. El més gros de tot és que hi ha derbi. Mira, surt el Barcelona primer, per tant serà el Camp Nou.
Ah, molt bé.
Barcelona-Real Sociedad, últim aparellament de quarts de final. Hi haurà derbi madrileny, el Bernabéu, Real Madrid-Atlético, Osasuna-Sevilla, València-Athletic Club, i ara acaba de sortir la bola de la Real Sociedad, per tant, Barça-Real, l'últim duel dels quarts de final. Déu-n'hi-do, per fer un sorteig a coses a la federació que no canvien, 26 minuts per 8 boles.
Estarà content Sergi Garcés, llavors, amb aquest Barça-Real Sociedad, no?
Home, per proximitat amb l'estadi on es juga, sí, per rival no ho tinc jo tan clar, però vaja, no sé.
No, clar. Sí, per rival ja és una altra història. Per cert, Adri, perdona, ara estava mirant, a l'hora del partit, cel clar i entre 9-10 graus de temperatura, però em sembla que farà fresqueta, Més enllà d'aquesta temperatura hi haurà sensació de fred aquest diumenge. I per cert, la gespa, abans que algú pregunti, igual, absolutament igual que l'últim partit,
La no gespa, vols dir?
La no gespa, sí, les zones de sorra estan igual, amb la mateixa sorra.
Només et llegiré un comentari per via interna. Ja som a les semifinals. Fins aquí puc llegir. Ja m'entens tu. En fi, per rematar-ho, i simplement per repassar una miqueta el que ja s'ha escoltat, el que ja ha comentat el mateix Miqui Lladó en aquesta roda de premsa, les baixes, la confirmada sobretot de Joanet, a més de les que ja sabíem, Morgado per sanció, els lesionats de no llarga durada, però sí més que no pas Joanet, Alberto i Adán. Tu t'arriscaries a dibuixar una línia de tres centrals aquesta setmana o no?
Home, la lògica em fa pensar que tenint tres centrals purs a la plantilla disponibles, doncs tiraràs de Guillem Molina, Isma Tumán i Pau Resta. Segurament intercanviant alguna peça. Veig més a Pau Resta com a central esquerrà sent l'únic esquerrà. A partir d'aquí no sé si Guillem Molina actuarà al mig, serà Isma Tumán. Crec que seran els tres escollits, però també el que dèiem, falta que digui això perquè passi tot el contrari.
M'has tret la segona pregunta, que era precisament això, per lateralitat, pel fet de tenir només un únic central esquerrà, amb el permís de Ricard Pujol, i que sigui el que juga en l'eix de la defensa dels tres, si creies que canviaria també l'ordre o no, i que Pau Resta no seria el de tancament. Però vaja, ja respost aquesta mateixa pregunta. El partit a 2:05, deixem tornar per aquí, tot el peix està venut, no, Pau?
Sí, sí, ens hem quedat sols a la sala de premsa i simplement recordar això, que ens hi posarem a les 4, els del Sabadell en joc, mitja horeta abans, i amb aquest primer partit de la segona volta ja del campionat, aquest centre d'esport Sabadell, Club Deportiu Alcoyano.
Gràcies, Pau Vituri, marxo cap al Coi, una abraçada.
Vagi bé.
Hotel Suís.
Tenim en directe el tècnic rival del centre d'esports aquesta setmana. Sempre és d'agrair i, a més, com en el cas de Vicente Parras, algú amb qui ja fa anys que venim conversant cada cop que ens creuem en els camins dels arlequinats i dels alcoyans. Vicente, què tal, com estàs? Com va el dia?
Hola, buenas. Bien, aquí, esperando vuestra llamada.
Com arribeu al partit de diumenge aquí a la Nova Creu Alta?
Bueno, pues la verdad es que no estamos en nuestro mejor racha, ¿no? Estamos acumulando ahí una serie de partidos donde no encontramos los resultados, pero bueno, siempre con optimismo, ¿no? Y yendo al partido por todas.
Sempre es parla del futbol com un esport de dinàmiques, on el tema mental té molt a dir també. Amb aquestes inèrcies contraposades una mica, els 6 punts seguits que ha fet el Sabadell amb el canvi d'entrenador i també el que comentaves tu ara, aquesta única victòria en 13 jornades vostres, al final és veritat que la classificació diu que esteu empatats a punts, ara mateix 24, però això es pot notar després durant el partit a la ment del jugador o no?
Sí, desgraciadamente sí. Mucho de lo que nos pasa no solo en el fútbol, sino en nuestra vida diaria tiene que ver con los pensamientos que tenemos, ¿no? Y en el tema del fútbol, al final lo que más te refuerza es la victoria. Tú puedes haber hecho muchas cosas muy bien, como venimos haciendo nosotros en los últimos partidos, pero no hay nada como un resultado, sea como sea, ¿no? En este caso yo creo que ahí vosotros habéis encontrado el resultado en estos dos últimos partidos y nosotros, aunque hemos reencontrado buenas sensaciones, pero nos ha faltado concretarlo con los resultados.
Tirant cap enrere, és curiós perquè la ratxa d'inici del teu equip va ser impressionant, o sigui, al final us vau posar fins i tot líders de la categoria i vau passar de blanc a negre, no? No hi va haver contrast entremig perquè eren 4 victòries seguides i de cop i volta 4 derrotes, o sigui que al final no hi va haver com un terme mig.
No hemos tenido término medio esta primera vuelta, ¿no? Yo creo que tampoco era normal lo que estábamos haciendo al principio, ¿no? Por eso llamábamos mucho a tener los pies en el suelo, a mantener la calma, pero tampoco creo que sea normal lo que nos ha pasado, sobre todo en los últimos partidos, ¿no? Yo creo que ya partíamos con una plantilla corta y cualquier contratiempo sabíamos que nos podía hacer mucho daño, y es un poco lo que nos ha pasado, ¿no? Hemos tenido bajas importantes, más bajas de estas más puntuales, y se nos ha juntado todo, más la dinámica que hablábamos antes, ¿no? Porque muchas veces, aunque tengas alguna baja, pero si llevas una buena dinámica, pues lo solventa, ¿no? Y eso a nosotros pues ahora nos está costando.
No sé si parla d'institució, però al final tu allà al COI t'has guanyat de sobres amb els èxits que portes, l'estatus que tens, un dels entrenadors amb més temps a la seva banqueta. Aquesta ratxa negativa a nivell personal, tu com l'estàs vivint?
Es duro, es difícil. Difícil porque llevo mucho tiempo aquí y ya no es que esto sea mi equipo, es que esto es mi club. Mucho de lo que hemos hecho aquí lo hemos hecho nosotros, ¿no? Vinimos en tercera división, hemos tenido 3 años de éxito, como yo digo, hemos construido mucho, y cuando llega un momento de esto, pues ya te duele más que lo puramente profesional, porque la implicación es también personal, ¿no? Yo creo que afortunadamente aquí en Alcoy, pues yo estoy sintiendo mucho respeto por parte de todos los aficionados. La lógica, a veces cuando estos resultados de último minuto, pues la gente se cabrea y tal, pero sí que es verdad que están teniendo mucho respeto con nuestro trabajo, y lo más importante, ¿no? Yo creo que siguen confiando en nosotros para sacar esto adelante.
Anem a pensar en el partit de demà passat. En què canvia preparar un partit contra el Sabadell de Gabri, que era molt dominador de la pilota, o ara contra el Sabadell de Lladó, que té un estil de joc de moment en aquests dos primers partits diferent?
Bueno, lo ha cambiado todo. No tiene nada que ver, son dos propuestas de juego totalmente distintas, ¿no? Yo creo que, bueno, a Gabri todo lo vimos, ¿no? Una propuesta muy atrevida, muy difícil. Yo creo que también era de todo o nada, ¿no? Porque son esas propuestas que cuando salen bien, pues consigue los éxitos, pero cuando salen mal te caes con todo, ¿no? Yo creo que lo que se le ha visto en estos dos partidos es mucho más práctico, ¿no? Mucho más junto, más portería cero, aprovechar la velocidad y el talento de la gente de arriba y sumar puntos para ganar confianza y a partir de ahí poder crecer, ¿no? Yo creo que la receta es la A, lo primero que queremos todo en la competición es eso, ¿no? Encontrar los resultados, encontrar la confianza y seguir creciendo.
I a l'hora de preparar aquest partit, amb les consignes que traslades al vestidor, etc., on poses més la lupa o l'èmfasi d'aquesta nova versió del Sabadell?
Eso no te lo voy a decir, os intentaré sorprenderlos el domingo, a ver si puedo sorprenderlos, ¿no? Pero sobre todo ahora mismo nosotros nos tenemos que reencontrar a nosotros mismos, ¿no? Estamos recuperando jugadores, estamos intentando encontrar la mejor versión también de esos jugadores, hemos tenido dos o tres incorporaciones que tienen que sumar mucho también. Y eso ahora mismo es nuestra mayor preocupación, ¿no? Luego saber que este Sabadell de ahora es muy práctico y que nosotros ahí pues no tenemos que ser menos prácticos, ¿no? También tenemos que ser muy inteligentes y manejar esos pequeños detalles del partido.
Ara que parlaves de les noves incorporacions, a Liberto ja el vam veure l'altre dia en l'11 titular. Suposo que un jugador que us ha de portar molt en aquesta segona volta del campionat. En el cas de Pierre Akono i de Rubén Lobato, que venen de l'estranger i que estaven pendent, suposo, del tema del transfer, d'incorporar-se, de poder tenir els primers minuts, etc. Fins a on puguis explicar, que tampoc vull estirar-te més del compte de la llengua. Estan disponibles o no?
Lobato sí, Lobato ya tenemos el transfer, Akono todavía no. Se ha hecho todo en los últimos días, pero no ha llegado, entonces no lo tendremos disponible para el domingo.
I et pregunto una miqueta pel que han de portar aquests reforços. De fet, ahir ho comentàvem amb un bon amic també com és l'Isma Mayor, i deia, bé, entre el Sabadell i el Collano serem dos dels animadors d'aquest mercat de fitxatges perquè estan havent-hi canvis a les plantilles. Però de moment els tres que s'han confirmat fins ara, sobretot en la figura de Liberto que ja va jugar l'altre dia, què ha de portar l'Alcoyano a aquestes noves cares?
Bueno, nosotros sobre todo estamos buscando competencia interna. Estamos, por un lado, reequilibrando la plantilla porque teníamos muchos jugadores, digamos, polivalentes, pero que con todo lo que nos ha pasado, al final nos hemos dado cuenta que nos han faltado efectivos en algunos momentos, ¿no? Entonces lo que buscamos es reequilibrar la plantilla y que nos den competencia interna, ¿no? Además, yo creo que estos chicos que vienen ahora, pues vienen también un poco con la mente más limpia, ¿no? Y encima un caso como Liberto, que ya sabe lo que es Alcoy, que nos conocemos, yo también lo conozco de mi etapa de Elche, pues yo creo que nos va a dar esa frescura, ¿no?, que también podamos necesitar ahora.
Acabo, Vicente, dèiem abans que la classificació ara mateix el que reflexa és que el Sabadell i l'Alcoyano estan empatats a punts, per tant ara mateix és un duel directe a la taula. És cert que queda molt, que és la primera jornada de la segona volta, però creus que a finals de temporada parlarem en els mateixos termes? El Sabadell i l'Alcoyano seran rivals directes o no?
Hombre, difícil saberlo porque está todo tan igualado y va todo de coger una buena dinámica, una buena racha y mantenerla, que es difícil saberlo, ¿eh? Yo creo que por instituciones ambas, yo creo que debemos, aunque estemos igualados, pero estar un poquito más en una zona más tranquila, ¿no?, de mitad de la tabla hacia adelante, ¿no? Pero yo creo que todos estáis viendo que esta primera ref es una competición muy igualada y de un nivel muy alto, ¿eh?, muy cercano a segunda división en muchos aspectos, ¿no? Entonces, cualquier equipo que se despista un poco al final lo paga. Yo creo que ambas instituciones se merecen estar peleando un poquito más arriba.
Doncs dos històrics que tornen a veure's les cares demà passat aquí a la nova Creu Alta. Dormiu a Sabadell, per cert, o no?
Sí, mañana sábado entrenamos y hacemos noche allí en Sabadell, que siempre nos trata muy bien.
Doncs Vicente Parras, ja ho saps, però sereu ben rebuts aquí a la ciutat, dues ciutats també agermanades per la història, no només pel futbol. Que vagi molt bé el viatge de demà, ens veiem diumenge a la nova Creu Alta. Una abraçada.
Un abrazo, muchas gracias.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís. El llibre de registre.
Hem tingut els dos entrenadors, hem tingut a Miqui Lladó en roda de premsa, hem tingut també a Vicente Parras amb aquestes absències confirmades que deia tant el de Sant Cugat com ara l'escoltau també a Pierre Akono, el futbolista camerunès del cas Eupen, en el tram inicial de Lliga de Bèlgica, que s'ha incorporat a l'Alcoyano però que de moment encara no té tot a punt per poder jugar aquí a la nova Creu Alta, per tant serà absència confirmada a l'equip alacantí. Què falta, com escolteu de fons? Doncs les estadístiques que ens porten com sempre, la Núria García, en aquest cas amb la signatura del Pau Vituri, i amb moltes, moltes, moltes curiositats.
El llibre de registre.
Sabadell i Alcoyano comencen la segona volta empatats a 24 punts, però les dinàmiques d'uns i altres es troben gairebé a les antípodes. Les repassem.
Les xifres del partit.
L'equip de Miquel Lladó pot encadenar 3 victòries consecutives per primera vegada aquesta temporada i també 3 porteries a 0. Per contra, el conjunt alcoià només ha aconseguit un triomf en els últims 13 partits. No guanya des del 26 de novembre i ha encaixat en totes les jornades des del 6 de novembre. Els de Vicente Parras van guanyar els 3 primers desplaçaments lluny del Collao, però després han enllaçat 2 empats i 4 derrotes.
Els enfrontaments previs.
Amb la de diumenge, Sabadell i el Collao s'hauran vist en les cares 18 vegades, 15 a la Nova Creu Altà i 3 més a la Vella. El balanç és favorable al conjunt arlequinat, amb 7 victòries, 8 empats i només 2 derrotes. Però en els últims anys s'han donat resultats de tota mena. Des del 3-0 de la temporada passada, amb gols de Jacobo, Teo Quintero i Muguruza, el 0-1 obra d'Hernán Lino, amb el qual es va tancar el 2018 al Temple. També és recordat un altre 0-1 amb gol de Fabiani el dia que el Sabadell de Carreras celebrava el campionat del grup 3 de l'antiga segona B, previ a l'ascens a Ipurua.
Amb el xiulet a la mà.
El navarrès de 34 anys, Imanol Irurzun Artola, que s'estrena aquesta temporada a la categoria. De moment ha dirigit 6 enfrontaments amb 3 victòries locals i 3 empats. Els seus únics precedents amb el Sabadell fins ara havien estat com a segon assistent. De fet, la 2015-2016 va estar present a la Nova Creu Alta en el triomf per 2-0 contra l'Alcoyano, precisament. La seva mitjana és de 4,81 grogues per partit i 0,17 vermelles.
La curiositat.
El quart àrbitre d'aquest Sabadell-Alcoyano serà Sergi Carrero Romera. Aquest col·legiat igualadí de 29 anys té l'honor d'haver xiulat l'única victòria del Sabadell B en tota la història a l'Olímpic de Terrassa. Va ser fa gairebé 6 anys, el 12 de febrer del 2017, quan l'equip d'Ignasi Sanabra es va imposar gràcies a la solitària Diana de Guille Sarmiento en el tram final.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs les curiositats que avui venien des del món arbitral entre aquest Imanol Irurzun Artola, per cert, els àrbitres des de fa 10 dies que saben les designacions, la federació ha anat 24 hores més tard del que acostuma a fer-ho, les ha publicat avui mateix, i per tant, res, a un dia vista dels partits que jugaran demà a la primera federació han sortit aquestes designacions. Irurzun Artola ha xiulat el Sabadell, però sempre com a assistent, serà la primera vegada, però no em negareu que és curiós que ja hagi estat en un Sabadell-Alcoyano, el del 2-0 de l'any 2015, i, home, per Carrero Romera i la seva presència a l'Olímpic el dia del Terrassa 0, Sabadell B1, no hem hagut de buscar massa a l'hora de trobar-lo. Alguns el tenen fins i tot al plafó, aquí enganxadet, per recordar aquella victòria del filial arlequinat contra el primer equip del Terrassa. 4 minuts per arribar a 2:15. Parlem ara de més futbol, de primera catalana, precisament d'aquest Sabadell B.
Hotel Suís.
Hem parlat i molt de les vides paral·leles del primer equip i del filial arlequinat en les últimes setmanes, amb canvis d'entrenador. De fet, un canvi ha propiciat l'altre, també de la bona inèrcia que han enganxat, i aquesta setmana també s'enfronta a un rival en hores baixes i amb una dinàmica negativa, el Sabadell B, que visita una Igualada 11 punts per sota a la taula. Es va encarregar de buscar la dada ahir al Sergi Parc, contra una Igualada que tot just a l'inici del mes de desembre estava empatat a punts amb els arlequinats. Per tant, imagineu-vos la bona dinàmica del Sabadell i la dolenta dels de l'Anoia, tenint en compte que ara hi ha 11 punts de diferència en aquesta classificació del grup 2 de primera catalana. Les 4 derrotes dels de l'Anoia contrasten amb les victòries que ha aconseguit el filial del centre d'esports abans i després de l'arribada de Marc Nomen a la banqueta arlequinada. L'entrenador confia en mantenir-se enganxat a aquesta part alta.
No hem d'amagar que tenim una plantilla per intentar aspirar a estar el més a dalt possible, i hem de ser conscients, però això no ens ha d'aportar cap tipus de pressió. El que sí que hem de tenir clar és que precisament per això, perquè tenim una bona plantilla, hem de ser ambiciosos i hem de ser valents i hem d'intentar guanyar cada setmana. 3 victòries seguides et donen aquell punt de confiança per creure i per veure que tot el que estàs fent està sent bo, i per executar-ho cada cop millor, i anem a veure si de cara a la setmana que ve contra l'Igualada som capaços de sumar la tercera, en el meu cas, però ja la quarta seguida de l'equip.
I a tot això pitjor com el Sabadell Bell, Igualada també ha tingut canvis a la banqueta en l'últim mes. Malgrat tot, Nomen no ha volgut centrar-se massa en el rival en la prèvia d'aquest Igualada Sabadell Bell, sinó que la prioritat en les seves primeres sessions d'entrenament diu que han estat centrar-se en el propi Sabadell Bell.
M'he centrat sobretot molt en intentar millorar alguns dèficits o algunes coses a millorar que crec que havíem de millorar i en el rival directe. Sí que sé que l'Igualada va canviar el cos tècnic fa una o dues setmanes i ja la setmana passada guanyaven 2-0 la Guinagüeta, però van patir una remuntada. Me'ls haig de mirar i sobre això, sobretot, primer les nostres línies de progressió, perquè crec que hem de ser un equip dominant i ser l'equip, sobretot, sempre que puguem, l'equip proactiu dintre de la competició.
Una més del ja ex-tècnic del juvenil A i des de fa un parell de partits entrenador del filial arlequinat a Primera Catalana, en aquest cas només parlant d'un dels noms propis de la temporada, un cop més al Sabadell B, però també a la primera plantilla, com heu escoltat ara fa una estona a la roda de premsa de Mic Quillador, com és el de Vladis Kopotun. L'ucraïnès és el pitxitxi de l'equip amb 7 gols i és el tercer en el rànquing golejador de tota la Lliga a només dues dianes d'Alejandro Muñoz, del Rubí, ara mateix el pitxitxi d'aquest grup 2 de Primera Catalana, i a un de Jofre Graells, del Mollerussa. Podria tenir més protagonisme, com hem escoltat en roda de premsa ara fa una estona, aquestes setmanes dins les convocatòries del primer equip amb el qual porta ja temps entrenant, però nomen no ho veu un contratemps.
Per mi que Vladis vagi amb el primer equip és la millor de les notícies, tant sigui per entrenar com per jugar i per fer-se un lloc en l'èlit professional o almenys per lo menys en el primer equip del Sabadell. Jo crec que és un jugador que ens aporta moltíssim, que és diferencial a nivell d'atac, és un jugador que et treu accions d'1 contra 1, 1 contra 2 i a més després la següent acció sol ser sempre bona també. I a partir d'aquí el que decideixi el club serà el millor per ell i per tots.
Doncs estarem pendents del protagonisme que pugui tenir amb la primera plantilla o amb el filial de Vladis Kopotun, començant per aquesta setmana, diumenge, coincidint en dia, no en hora, aquesta visita arlequinada a les Comes, aquest Igualada Sabadell B, que arrencarà a 1:15. Per tant, estem parlant d'unes horetes abans del Sabadell Alcoyano de la Nova Creu Alta a 4:45 de la tarda. I de la primera catalana al futbol formatiu, al futbol juvenil, demà hi ha doble ració de juvenils a Olímpia. El Divisió d'Honor Juvenil al Centre d'Esports pot fer un pas més cap a la permanència després de sumar 7 punts dels últims 9. Tot i això, l'assignatura pendent d'aquest juvenil A és guanyar a casa a Sabadell, un fet que no succeeix des del dia 23 d'octubre. Edu San José, que també de retruc dins d'aquest efecte dominó, s'estrena a la banqueta d'Olímpia com a primer entrenador, destaca les qualitats del rival del Badalona, que ara mateix és 3 punts per sota a la classificació.
Som conscients que a la Divisió Nord no hi ha cap rival fàcil, però és que a sobre del Badalona sembla un equip molt, molt ben treballat, que té molt clar el que fa. És un equip que surt després de recuperar, per mi, els millors de la Lliga. Jo vam patir a la primera volta, on es van posar 2-0.
Això serà a les 4, per tant, demà, si voleu tenir una doble ració de futbol de qualitat juvenil a Olímpia, abans, a 1:45, el juvenil B rep el juvenil B del DAM. Per tant, duel de segons juvenils en aquesta última jornada de la primera volta de la Lliga Nacional. Després de la maneta a Figueres, els de Conrad García s'enfronten al tercer classificat. 8 jornades invicta i amb els mateixos punts que l'Espanyol, a un només del Barcelona B. Per això, el tècnic arlequinat espera un partit de màxima dificultat i que posarà a prova sense cap mena de dubte el bon moment que travessa ara la Nacional Juvenil aquest Sabadell B.
Juguem contra un tros de rival, sabem les capacitats que tenen a nivell ofensiu i a nivell de joc clar, que també està amb una dinàmica molt guanyadora a les posicions capdavanteres de la Lliga, i nosaltres és veritat que arribem bé, que arribem amb aquest punt de confiança que et dona haver guanyat i amb certa contundència els dos partits d'aquest nou any, però serà un partit on tot això importi ben poc.
I per la seva part, en aquesta Nacional Juvenil, el Mercantil té una sortida també exigent al camp del Juvenil B del Cornellà, quart contra cinquè i només dos punts de diferència entre els rivals que es veuen les cares aquest cap de setmana. Marxa Labarder és el tècnic blaugrana.
Fora de casa costa moltíssim puntuar, guanyar, portem només una victòria fora de casa, aquí a casa sí que ens estem fent molt forts, però fora ens està costant molt més, així que bueno, intentarem plantejar un partit similar al que hem fet avui, de ser un equip valent, de ser un equip agressiu. Cornellà és molt bon equip, és un equip també molt intens, és un equip molt vertical, té jugadors de molt de talent, llavors bueno, costarà moltíssim com cada partit, però l'afrontem amb ganes d'anar a guanyar.
Cornellà B Mercantil, el nou municipal de Cornellà, aquest duel arrencarà a 4:45 de la tarda de demà. Fem una aturada en el camí, 11 minuts i mig per arribar a les dues. De seguida hem de parlar de waterpolo. Per cert, tenim confirmat ja el sorteig de la Copa. De seguida donem més detalls, però serà el dia 26 de gener. Per tant, estem parlant de dijous de la setmana que ve aquí a la ciutat. Això sí, sobretot molt centrats en el tram final del programa avui, en el món de l'handbol.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Si t'agrada la música electrònica,
connecta't a la comunitat Vitamina.
Els DJs i productors musicals.
En verano me vais a ver en Ibiza, ahora mismo acabo de cerrarlo, no lo puedo anunciar.
Epa. Tots els detalls sobre l'oci nocturn.
Jo volia preguntar, en aquests bolos, que moltes vegades va el manager i altres no, s'emporta comissió?
Sempre, pensa que és la nostra feina.
Tertúlies i debats amb convidats a l'estudi.
El que tu vulguis, però si no s'escolta bé, si tu no tens el bombó en el pit, per mi no serveix.
I moments molt especials quan sortim de festa.
I de l'electrònica que us gusta, que más suave o más dura?
Más dura, todo duro. Duro, duro. Mientras más duro, mejor.
A Ràdio Sabadell, divendres i dissabte nit, Vitamina Dens, amb Toni González.
Hem obert una nova estació de servei Shell, encara més a prop teu. A Sabadell, al carrer de Rocafort 123. Vine i gaudeix de tots els avantatges que t'oferim amb la nostra aplicació Mi Energia Disa. Descarrega-te-la ja i aconsegueix fins al 8 de febrer un val de 5 euros per al teu següent proveïment de carburant a Shell Rockblum. Visita'ns i prova el servei i qualitat Shell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Bloc poliesportiu, l'OAR Gràcia Sabadell rebrà l'handbol Gavà demà a les 6 en una nova jornada de la Divisió d'Honor Plata femenina. Les verdiblanques han fet un bon mos a la classificació, tenen ara el líder el Mislata a només 2 punts després de l'empat de les valencianes de l'última jornada. Per contra, si mirem pel retrovisor cap enrere, el tercer classificat, el Sant Vicenç, és a 4 punts de distància. L'equip de Carol Carmona s'ha convertit en un autèntic rival a batre a Plata i això, explica l'entrenadora, també comporta un plus de motivació en les rivals.
Al final és l'extra motivació. Són equips, no?, que al final pues, hi ha partits que no guanyen, no treuen els punts, però segons quin equip ve a casa o viatgen elles, un equip de la part alta, motivació extra, doncs volen guanyar equips difícils. I això és el que de moment ha estat passant. Per això que són capaces de qualsevol cosa, nosaltres no podem anar a estar confiades, hem de tenir sobretot màxim respecte per qualsevol rival, fer les coses bé i confiar que nosaltres, si fem les coses bé, podem donar guerra.
Arriba, això sí, enratxat l'OAR Gràcia femení a aquest partit. 9 dels darrers 10 partits han acabat amb victòria de l'OAR femení. Les gavanenques, en canvi, són dotzenes amb només 8 punts, però això sí, venen de guanyar també i de forma contundent. Per 8 gols de diferència, l'Amposta, un resultat gràcies al qual han passat a les ebrenques a la taula. A la primera volta, l'OAR ja va haver de suar la cancel·lada per guanyar de 5 a la pista del Gavà, al pavelló Jaume Marc. Carmona alerta per això que aquell precedent serveix de referència per saber que vendrà cara la derrota a l'equip gavanenc aquesta setmana.
M'espero un partit difícil, allà vam patir, sí que és veritat que al començament ens estàvem acomodant com a equip, els fitxatges, al final has de consolidar el grup, l'equip i tot, i vam patir allà, tampoc vam tenir un grandíssim partit, però el rival és un rival que, bueno, que està posant també les coses difícils en segons partits, segons quins partits, ha guanyat a rivals de la part alta, i hem d'estar molt concentrades, perquè si no, en qualsevol moment, si ens confiem, podem perdre en qualsevol rival, i si és a casa o fora també podria ser, si no estem al màxim nivell nostre.
Demà a les 6 de la tarda, aquest duel Gràcia-Gavà de plata femenina al carrer Boccaccio. Els dos sèniors de l'OAR Gràcia d'handbol estan lluitant a les posicions capdavanteres de les seves respectives lligues. L'endemà, diumenge, a la 1, el Gràcia masculí jugarà fora de casa. Ho farà al pavelló blanc i verd a terres gironines amb el duel que l'enfrontarà el Bordils. Guillem Correro sap de sobres de la dificultat històrica de visitar aquella pista.
Més tenint en compte que l'any passat va ser el primer partit també de la primera volta i va ser casa i el vam perdre, així que ja et dic jo que tots els de l'equip no ens el prenem com un partit fàcil per res del món.
Això sí, aquesta temporada les xifres del Bordils no són gaire habituals, podríem dir. Són novens, 10 punts per sota de l'OAR. Històricament, insisteixo, ha estat un terreny de joc inexpugnable, però enguany, dels 12 punts que tenen a la taula els gironins, només 5 han arribat a casa. Per tant, més fora de casa, 7, que no pas jugant a Bordils. Correro, en tot cas, també ha parlat del xoc d'estils que hi haurà, no només per la classificació, sinó també per la manera de jugar. La velocitat serà, un cop més, la principal arma pels de Pere Llats per tombar un Bordils especialment dur en el joc físic.
Sabem que és un equip que són, bueno, que gent molt grossa, gent que tenen una 6-0 molt, molt dura darrere, però bueno, nosaltres intentarem fer el nostre joc, que és avançar i córrer, que és el que ens agrada, i estic segur que sortirà bé.
Recordem com està el panorama a la taula, ja us ho dic així com a spoiler, està igualadíssim, està tot molt ajustat. El filial del Granollers només ha punxat en 2 partits, un empat i una derrota, i per tant lidera la classificació amb 27 punts. Passa el mateix que la plata femenina, entrada ja la segona volta del campionat. 3 punts per sota dels granollerins al Sant Cugat, i darrere 5 equips empatats a 22 punts, és a dir, a 2 del Sant Cugat, entre els quals l'OAR Gràcia, que per tant està aquí en aquest mocador d'equips que aspiren a pispar-li el lloc de fases als Sant Cugatencs. Per això, Guillem Correro assegura que en el pròxim mes de competició es jugaran l'objectiu de la temporada en aquesta primera nacional.
El que tenim clar tots els de l'equip és que ara en aquestes primeres 5 jornades, vulguis o no, es decidirà bastant on està el nostre lloc, i a l'acabar això, aquestes jornades sabrem on estem de veritat, i sabem que és molt important i que ara és quan més hem d'apretar.
Recapitulem, demà a les 6, OAR Gràcia amb Volgavà de plata femenina al carrer Boccaccio, l'endemà a la 1, Bordils OAR al pavelló blanc i verd a terra gironina. Recordem, a la primera volta l'OAR Gràcia va guanyar, això sí, ajustat, de 2 al carrer Boccaccio. I afegim un apunt més del món de l'handbol. D'aquí a una estona, a 3:45, tenim el segon partit de la main round del Mundial masculí pels hispanos, un mundial que s'està duent a terme entre Suècia i Polònia. Avui, de fet, veiem imatges de la selecció espanyola fent un passeig per Cracòvia, tot absolutament nevat, déu-n'hi-do també amb el temporal de neu a l'Europa central. Recordem, tenim un sabadellenc, Dani Fernández, després de la baixa per lesió de Lian Tarrafeta. El del PUG està esperant si arriba l'equip al tram final de la competició, a les semifinals i a la final, per tornar, això sí, malauradament, com a espectador a terres poloneses. Després de guanyar precisament una de les anfitriones, Polònia, en el primer partit de la segona fase, amb el jugador de l'Stuttgart, Dani Fernández, fora de la convocatòria de Jordi Rivera, Una victòria d'aquí una estona a quarts de 4 contra Eslovènia garantiria el passi als quarts de final dels hispanos sense haver de jugar-se-la en l'últim partit de la main round, que és ni més ni menys que davant la campiona olímpica França. Veurem si Fernández entra aquest cop sí a la convocatòria o no de Jordi Rivera en aquest Espanya-Eslovènia que arrenca, insisteixo, d'aquí a una estona a 2:15.
Hotel Suís.
I avui acabem el programa amb waterpolo. Els dos sèniors de l'Astralpool Club Natació Sabadell tornen a tenir un cap de setmana molt assequible en l'inici de la segona volta de les dues divisions d'honor. El femení visita demà a les 5 de la tarda a la piscina del Boadilla, per tant toca viatjar cap a Madrid. És el penúltim classificat. 3 quarts d'hora més tard, el masculí té un duel ballesà a Molins de Rei, curiosament, no a la comarca, contra el Natació Rubí, que no pot jugar per dimensions de la piscina a Can Rosés. Recordem, els rubinencs són els cues encara sense haver guanyat. El duel no es pot jugar, com dic, a Rubí, per tant, és curiós que hi hagi un derbi ballesà però que no pugui ser a la comarca. Per tant, tots dos no haurien de tenir massa problemes per seguir com a líders invictes de la Lliga. En el cas dels de Quim Colet, la millor defensa de la Lliga també, per cert, serà l'últim duel abans de rebre dimecres al Marsella a la 6ª jornada de la fase de grups de la Champions, un partit que jugarà Can Llong al Finetwork Aquatics. Acabem amb aquesta convocatòria que us dèiem ara fa un moment. De cara a la setmana vinent, dijous, dia 26 de gener, es durà a terme el sorteig de la Copa a la Casa Duran a 11:45. Recordem, una copa que es durà a terme també a Can Llong, aquí a Sabadell, del 3 al 5 de febrer. N'estarem pendents i en parlarem de sobre. Segur la setmana vinent, sobretot a mesura que s'acosti aquesta copa, que un cop més tindrà el Natació Sabadell com a anfitrió. De moment us emplacem a diumenge a les 4 de la tarda, quan començarà el Sabadell en joc del Centre d'Esport Sabadell Club Deportivo Alcoyano. Si voleu recuperar la prèvia a fons d'aquest partit, aneu al podcast de l'Hotel Suís a radiosabadell.fm o @radiosabadell per tornar a escoltar aquest programa que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Ara les notícies amb la Núria García al capdavant dels informatius. Adéu-siau!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.